Uns minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa la caravana i ho fem amb un acompanyant de luxe en un lloc de luxe, el restaurant La Sempreniana de Deparellada. Ella és actriu, cantant, directora, productora, autora i poeta, i destaca per haver treballat tant en teatre com en cinema, televisió, musicals, cabaret i circ. Coneguda pel seu gran paper de Goya Fernández a la sèrie Vis a Vis i també per participar en pel·lícules com Campeones o Pieles, per la que va estar nominada als Premis Segolla a millor actriu revelació i la guanyadora indiscutible del Premi de la Unió d'Actors, la nostra convidada d'avui també ha estat guardonada amb diferents premis internacionals per la seva feina com a actriu i productora. Ella també parla sense tabús i així es defineix com una persona grassa, cosa que limita les possibilitats de ser contractada com a actriu, tot i que d'altra banda assegura que sempre té un paper pensat per una dona com ella. Ella és ni més ni menys que Itziar Castro. Itziar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jo no em defineixo com a persona grassa, m'hi definiu els altres. Jo ho sóc, que és diferent. Aquí està la diferència. Mira, ja tenim l'Ada Parellada per aquí, que ens està portant un radinar. Un radinar.
Una marinada.
Per si no havíeu dinat, boníssim, doncs dineu. És que els artistes dinem a hores estranyes.
Sí?
Sí. Jo hi ha dies que no dino, dies que sopo a les 3 del matí.
No és tant que dinar, és així. Dinar, sinó que quan vens menges.
Exacte.
Menges no, quan
vinc al Sempreniana.
Menja,
quan venim al Sempreniana, l'Ada ens... És igual l'hora que sigui, ell et posarà menjar i beguda. És així.
Boníssim.
No, és així.
De fet, parlant de Sempreniana, el dia 7...
Sí.
Vas estar a la Sempreniana.
Sí, de fet és que jo ja això és casa. Jo cada any l'Ada es va inventar des de fa 15 que ho fem la festa del davantal, que són dones de la cultura catalana, de la política, del periodisme, de l'esport, dones rellevants en general, i ens ajuntem aquí al de la Sempreniana i doncs cuinem nosaltres i després de cuinar ens ho mengem i bevem i parlem i creem sinergies i molta sororitat i llavors doncs aquest any tocava i sempre al voltant del 9 de març estem per aquí.
I ara parlem del show Con el corazón por delante, però abans vull que fem un viatge cap al passat. En quin moment Itziar Castro diu la meva vocació és la interpretació?
Doncs mira, jo quan tenia 5 anys no me n'anava a dormir fins que la Concha Velasco sortia i cantava mama, quiero ser artista. Jo li deia a ma mare, a dormir. Jo no, fins que no se'n vagi la Concha jo no me'n vaig. O sigui, ja volia ser actriu, llavors ja ho portava. De fet, amb 3 anys la meva profe de dansa li va dir als meus pares, esta va por artista porque como se pone delante el espejo. O sigui, es veu que era, saps aquesta, hi ha una nena a Instagram, a Twitter, a les xarxes socials, que està plorant sobre una taula i de cop i volta veu una càmera i fa doncs aquesta era jo, bàsicament, saps, que drama queen. I després vaig créixer, jo feia molt d'esport, aquí no em veieu, he estat federada a tots els esports, i vaig decidir que volia ser tenista perquè era l'època que la Sánchez Vicario va guanyar Roland Garros. Jo tenia el mateix entrenador que ella de jove, d'infantil, i vaig guanyar algun torneig i jo em veia ja tipo Conchita Martínez, Anja Sánchez Vicario, Paula Badosa. I després, clar, dius, ostres, que te n'adones que són dos esports de risc, la interpretació i l'esport d'èlit. I vaig dir, mira, si en realitat jo volia ser tenista per ser famosa i després fer actriu, vaig al camí més ràpid, que és ser actriu directament. I en 10 anys vaig veure l'Àngels Gunyalons fent Maricel i vaig dir,
bravo,
ostres, això es pot fer? Jo vull fer això. I volia fer musicals.
Com recordes els teus inicis?
Doncs els meus inicis els recordo... curiosos. Jo vaig començar fent teatre amateur al meu poble, a Corbera de Llobregat, i després doncs vaig venir a l'Escola Memory, sóc la primera promoció de l'Escola Memory, on ha passat la Marta Rivera, el Daniel Anglès, tantíssima gent que està fent musicals des de fa molts anys. I allà vaig descobrir que no podia fer de corista, i era una cosa que em frustrava molt. No podia fer de corista, per exemple, hi havia molts càstings per cantar a orquestes, i llavors en aquella època enviaves la cinta, i jo enviava la cinta, em deien, ah, que bé, quan fèiem l'entrevista em deien, no. Jo no estava tan grassa com ara, tenia una 44, amb 18-19 anys, però ja és una talla que es considera talla gran, i més al costat de ballarines i ballarins. I clar, doncs quan feien càstings per musicals, per fer de coro no podia ser, perquè has de ser en general I llavors vaig descobrir, amb el primer musical que vaig fer, que, doncs, dirigit pel Víctor Conde i produït per el Ricard Reguant i l'Àngels Gunyalons i l'Escola Memory, que es deia Peter Pan, allà és on vaig descobrir que havia de fer de personatge, de persona que destaca. I quan ja descobreixes això, dius, ah, és que jo no puc ser una corista, he de ser no protagonista, però sí, doncs, companya o personatge de caràcter, que es diu. I a partir d'aquí vaig descobrir això, vaig començar també a fer pel·lis, sèries, i doncs a poc a poc vas descobrint el teu lloc.
Si parlem d'ara, Itziar, quin estat de salut pateix el món de la interpretació?
Ah, pensava que anaves a dir el meu. És una cosa que em pregunten constantment.
En sèrio?
Sí, és una cosa que... Sí, perquè la gent que tenim talla gran som insanes i, a més, doncs això, no sabem tancar la boca i és culpa nostra. Quan pots dir, mira, tinc una malaltia que es diu lipedema, que és una malaltia que té l'11% de les dones al món, que és molt, i que és hormonal, progressiva i genètica. O sigui que això, no, per molt que facis dieta o que, doncs, està allà, no? La genètica. Llavors, bueno, però la gent pensa, doncs, això. La salut de la interpretació. Parlem en aquest país? Parlem en el món?
No, parlem en aquest país.
En aquest país està marmada, està dolguda, està trista, i molts de nosaltres ens n'hem anat a Madrid perquè tenim molta més feina allà. I és una cosa que parlo amb diferents companys i parlo també, t'ho he parlat amb l'alcaldessa, doncs què fer, perquè hi ha molts rodatges a Madrid, i amb Netflix s'ha instal·lat a Madrid per tota Europa, totes les productores estan treballant moltíssim, s'estan fent moltíssimes sèries alhora. Hi ha una cosa meravellosa de Madrid, que a mi, jo que he viscut l'època esplendorosa de Catalunya i de Barcelona, quan als 90 anaves al teatre i estava tot ple i rodaven aquí pel·lis internacionals, que em sap molt greu, i és que a Madrid hi ha teatres plens de dilluns a diumenge, dilluns també, i fan 3 funcions i estan plens. La gent agafa l'AVE, se'n va a Madrid a passar el cap de setmana i va al teatre. Aquí van al Barça, van a la Sagrada Família i a menjar en un restaurant estrella Michelin.
Però mira, no, precisament ahir, Itziar, ara que ho comentes, vaig tenir l'oportunitat d'anar al Teatre Borràs a veure Fitzroy, i em va sorprendre ple fins a la bandera, però que ple bé a vessar, que no és una cosa comuna en els teatres catalans.
El Borràs,
El Teatre Borràs. Què és el que passa al teatre català, primera, però segon, però... què li passa a la gent jove que no hi va al teatre?
Aquí hi ha una cosa que ho parlàvem també l'altre dia amb diverses companyes. Els dilluns, dimarts, dimecres està la cosa morta en general, fins i tot per anar a sopar, no? Ens hem tornat més europeus en aquest sentit, i la gent va al teatre i va al cine o va a sopar i això els caps de setmana, que llavors està tot patat. Clar, jo, dius, com ho fas, com ho fomentes? Doncs mira, hi ha una cosa que es fa a la Comunitat de Madrid fa anys, i és que els dimecres la gent de majors de 60 anys paguen, crec que 4 o 5 euros i van al teatre i omplen el teatre, i la resta de la taquilla, del que costa fins a la taquilla, ho paga la Comunitat de Madrid. Subvencionar això és una manera també de fomentar que, igual que els estudiants, doncs es pot fer que això, que la gent jove vagi els dimecres, no ho posis dijous o dissabte, però un dimecres, i els hi fas un preu assequible que puguin omplir el teatre, i tu ajudes a l'economia també de la cultura.
Es va fer també el famós Bono Joven, no? No sé si això ha ajudat d'alguna manera.
Saps què passa amb el Bono Joven? Que també passa allà, que molta gent la demana l'entrada i després no van. Perquè, clar, com que és gratis, doncs no ho valorem igual, tampoc. Dius, aquestes coses també a vegades no valorem, que dius, a tu et surt gratis, però darrere hi ha tota una gent que treballa i que cobra d'això i que ha de viure, i que no, que tu no vagis al teatre i omplis un hagis agafat una entrada gratuïta, fa que una altra persona, doncs, també vagi pitjor, no?
El teatre ha de ser més barat?
El futbol ha de ser més barat? Hola, què tal? No, és que clar, vull dir...
Em dono per contestat.
No, és que pensem, vosaltres, per exemple, no, veus un espectacle i millor veus un monòleg, però hi ha 50 persones darrere. Tu quan vas a veure un musical, per exemple, que diuen, ai, els musicals són molt cars, hi ha 200 persones treballant allà, perquè si calcules són 200 persones cada dia treballant, cada dia. O, per exemple, ai, és que el concert de la Rosalía cobra moltíssim. Tu saps quanta gent porta la Rosalía per treballar? tu veus amb ella i 4, 6, 8 ballarins, però darrere hi ha 100 i 100 de persones mobilitzant-ho tot, cobrant el seu sou, que digne, evidentment, que han de cobrar, no? I tot el que implica la distribució als hotels. O sigui que a vegades no valorem la cultura i ens sembla cara quan després doncs, te'n vas a això, al futbol, i et sembla, o qualsevol, et sembla bé, no? Dius, bueno, doncs són prioritats, suposo, no? Però és veritat que aquí hi ha una cosa, i crec que té a veure amb la descendència que tenim, doncs, el nostre bagatge anterior, que el primer que fan les persones que no volen que siguem lliures és tallar-nos la cultura. El primer que fan és cremar els quadres, no, cremar els llibres, que no, l'educació, doncs, donar-li menys importància. I un país sense cultura és un país que no pensa i, per tant, és més manipulable. I al final, si no donem importància a la cultura, és més manipulable. Tothom cau a les, no, a la manipulació de poder dir això no és així, i tu no t'ho planteges.
Tu, que sempre has sigut molt clar en tot aquest sentit, Itziar, la cultura ha d'estar polititzada?
Tot és política. Jo, quan era jove, deia, jo sóc apolítica. I després queixes, dius, ets idiota. Perquè ser polític no vol dir que tinguis un partit polític, vol dir que tens unes idees i que qüestiones els partits polítics i qüestiones el que passa, els drets humans. No és una qüestió de ser d'un... A mi, és que, clar, perquè tu... Jo, mireu, jo he fet el pregó del Pride, del primer Pride del LGTBI d'Almeria, i em va contractar, bueno, em va portar, perquè no era cobrant, el PP. Jo, qualsevol partit polític que estigui a favor dels drets humans, de la liberació de les dones i de la comunitat LGTBIQ+, em tindran allà. M'és igual el perfil, eh? I els partits polítics que defenen això, però a vegades la caguen, com ara, per exemple, jo sóc amiga de la Mònica García. No estic d'acord amb el que han fet. O sigui, i ho dic, ni uns ni altres. O sigui, no es pot cobrar un bono social quan cobres un sou públic. Fin de la cita. És que m'és igual el color que tinguis. I jo ho dic. O sigui, sóc d'un costum... No, crec que... Jo, una de les vertents que tenia quan et deien què vols estudiar quan siguis gran, jo sempre tenia clar que volia fer interpretació i volia fer teatre i volia dedicar-me al món de la interpretació, però també hi havia... Dius, si no fes això, què faria? Una era comunicació, la part de periodisme, que escrivia, doncs, a la revista de l'institut i feia articles i tal, i l'altra era la part social, i jo era voluntària de la Creu Roja, he sigut voluntària de moltes ONGs, col·laboro amb moltíssimes ONGs, perquè crec que si tu estàs millor que un altre, has d'ajudar. Per mi és superimportant ajudar-nos entre nosaltres, i els drets humans per mi és la base de ser bona persona. Per tant, qualsevol partit polític o persona que coarti les llibertats socials i els drets humans, a mi em té en contra.
Va, seguim parlant d'interpretació. Dèiem al principi, molts et coneixen pel teu paper com a Goya Fernández a la sèrie Vis a Vis. Què ha significat aquesta sèrie per tu?
Doncs ha significat un abans i un després a nivell internacional, sobretot. Jo portava més de 25 anys, més de 24 anys de professió, fent teatre, fent musicals, fent cine, fent tele, i de cop i volta, doncs, amb Pieles em nominen al Goya i em coneix, doncs, la professió i la indústria, i la gent de, doncs, em fa com... em posa nom i cognom. Abans era la interna secundària, que ningú sabia i que havia sortit a moltes pel·lis, i de cop i volta, ets tu. I en el mateix any hi ha el canvi de que sigui algo nacional a internacional, com és el cas de Vis a Vis. Jo he anat a Cuba i de cop i volta no podia caminar pel carrer. Era com, Goya, Goya, i dius, ai, mare meva. I tenim molts, molts fans internacionals, i l'altre dia estava amb uns brasilers, ai... I clar, és un el fet de que la nostra feina es vegi internacionalment és realment és un goig, no? Dir, estem fent coses, som un referent, a nivell mundial, a nivell audiovisual, i això està molt bé.
Abans en parlàvem i vull entrar-hi. T'han dit que no algun treball professional per estar grassa?
Et formularé la pregunta d'una altra manera, o sigui, et respondré d'una altra manera. No és que m'hagin dit que no, és que si no posa grassa en el guió, no em truquen. L'únic personatge que no ha posat en un guió que era grassa era Matar a Dios, amb el que he tingut premis internacionals. El primer dia que vaig llegir el guió, el que vaig fer va ser trucar als directors i dir-los, crec que us heu equivocat. I em diu, per què? Dic, perquè no posa grassa en lloc, posa Anna 30 o Anna 40. I diu, sí, sí, ja, és això. Després em vaig enterar que s'havien barrejat altres... S'havien...
donat altres opcions.
Proposat altres opcions, que eren Candela Peña i altres actrius d'aquest perfil, com que dius... no tenim res a veure. Però els directors havien pensat en mi des del principi, havien lluitat per mi des del principi, van escriure... pensant en mi i sempre vaig ser jo, però la resta sempre posa grassa, però passa el mateix i la gent diu, home, però ja ets el Castro, no, segueix passant. O sigui, si no posa grassa no se'ls ocorreix per trucar-me per fer d'infermera o per fer, si no posa, o sigui, si posa grassa seré de tot, perquè és l'altra, aquesta és la cosa bona, que com que posa grassa després és igual, pot ser dramàtica, pot ser còmica, pot fer terror, però la base és aquella, que moltes vegades a actrius companyes els diuen que són còmiques i llavors no poden fer ni drama ni... O sigui, ja, això és un doble ressant. Per una part va bé perquè dius, he pogut fer un ventall de personatges molt diferents perquè l'única condició era que fos grassa, i a partir d'aquí, evidentment, ja parlem, no només em dona feina per ser grassa, sinó que és com el primer criba, igual que si busquen una persona afrodescendent o asiàtica o de talla petita, vull dir que el perfil físic, però després evidentment demostres que tens un bagatge, un talent i una feina darrere, no? Però en canvi hi ha actrius i companyes i que si les tachen de còmiques o de drames no les truquen per l'altre, no? Llavors, bueno, hi ha aquesta doble vertent.
Et volia preguntar si t'ho ha posat més difícil que qualsevol altre arribar als papers on tu volies arribar-hi, però em deies, no, és que existeix aquesta doble vessant, que també, com que estic grassa, pels papers de grassa sí que em truquen.
Bueno, és que és això, són les dues coses. O sigui, anem a dir, ser diferent t'aporta coses bones i coses no tan bones. Les coses bones és que ets diferent, ets diversa i, per tant, doncs pots destacar més en personatges i pots destacar més a... doncs amb això que us deia de poder ser versàtil. La diferència és que quan busquen gent tota d'un mateix perfil, com per la majoria de les sèries que ara estan, doncs, Elites i sèries així, que busquen gent jove, prima i estupenda, doncs ser diferent, ja siguis a nivell, doncs, de pell o d'ètnia o de tendència, doncs és més complicat. Però en el cas de que busquin un personatge diferent, doncs tindràs també més possibilitats, no? És una doble... Ara, jo sempre que faig masterclass així, sempre penso que has de buscar la teva diferència. Què et diferencia a tu del teu company del costat? Perquè si ens mirem, aquí som 5 persones i totes som diferents. Fins i tot els meus germans, que són bessons, són diferents. Sempre hi ha alguna cosa que et diferencia. Doncs jo aposto per la diferència. El tema és que les productores i els productors i els directors i directores de càsting pensin en que la diferència ha d'estar vigent sense que ho posi el guió. Vull dir, jo sempre sóc defensora a tope de sèries com molt mainstreams, com Anatomia de Grey o New Amsterdam. Són dues sèries de metges.
Precioses les dues.
Són fantasia, sí. Les dues. Crues, estupendes, molt mainstream, i són metges que estan intentant salvar vides, i un és negre, l'altre és coix, l'altre és... hi ha un que és de talla petita, l'altre és gay, l'altre és lesbiana, l'altre és no normatiu, trans, i cap d'ells té un problema o el hàndicap és que sigui diferent. És que són diferents i ja està. Jo penso que aquí hem d'arribar aquí, a això. Hem d'arribar algun dia a que siguem com la Shonda Rhimes i com el Ryan Murphy, que posen els personatges que són diferents i outsiders davant. S'ha demostrat als Oscars d'aquest any. Tots els que han guanyat millor actor eren diferents. Per què tenim tanta por si funciona? Ja està. Doncs juguem això, no? En el moment en què això canviï, la diferència i la diversitat no serà com ha de ser així perquè ho marca el guió, sinó que ens agrada que sigui, no per quota, sinó perquè és que tots som diferents.
Si parlem de diversitat, Itziar, ara ho deies, i saps que s'ha encetat el debat fa ja uns quants anys, per exemple, en una sèrie, en una pel·lícula, el que sigui de ficció, un personatge homosexual l'ha d'interpretar un homosexual, un personatge trans l'ha d'interpretar una persona trans? Estaria bé arribar fins aquí? Cosa que no ha passat encara, o passa poc?
Un personatge homosexual l'ha d'interpretar un personatge, una persona homosexual? No. Un personatge trans l'ha d'interpretar un personatge trans? Sí. Per què? Bàsicament per diversos motius. Un, una condició sexual és igual que si ets un assassino. Vull dir, és ficció, pot ser o no, no tens per què, la teva condició sexual no ha de ter per què estar exposada. El teu gènere, allà sí. Vull dir, una altra cosa és que tu estiguis fent una pel·li o una sèrie en la que fas una transició. Llavors aquí sí que, doncs, evidentment s'ha de veure tota la transició, i entenc que transformar a una persona trans al seu previ és molt complicat, a no ser que tinguis la sort de com la Laverne Cox, que té un germà bessó que va fer The Orange is the New Black, feia, dius, però com pot ser, com ho han fet? No, era el seu germà bessó. Però si no tens un germà bessó és molt complicat. Llavors entenc que hi hagi tot el procés de transició, com a la xica de Nessa, doncs entens això. Ara, si el personatge és trans directament, per què no li donem oportunitats a les persones trans a que es representin? I també, jo ara dirigiré un curt que he escrit i dirigit, i hi ha actrius trans que no fan de trans, perquè també ha d'haver-hi això. També ha d'haver-hi la possibilitat que hi hagi personatges que no facin sempre de la seva condició. És així. La diversitat és això. No és sempre que hi hagi un personatge trans o un personatge gay. La diversitat és que hi hagin personatges que són gais, que són trans, i que facin de, doncs, això d'abogada, i queda igual, no?
Ara ens deies, dirigiré un curt, ens en pots parlar una mica d'aquest curt o no?
Doncs encara està en procés, estem en procés. Jo fa molts anys que, bueno, amb el meu espectacle també l'he escrit i el dirigeixo jo, l'espectacle de teatre, i he fet moltes coses de teatre, i sí que he fet algunes coses de visual, però fa temps que tinc més ganes de dirigir, i he decidit, doncs, escriure un curt que, doncs, tota la gent que hi treballem i que davant i darrere som dones i col·lectiu LGTBI. Aquesta és la meva, perquè és un curt LGTBI, i doncs la idea és aquesta, i sobretot intentar, doncs, que hi hagi diversitat de hi ha afrodescendents, hi ha persones trans, sense la cosa d'aquesta de que és també hi ha persones asiàtiques, i que no és com, mira, pues vamos sempre a los... Hi ha una mica de broma de jugar amb els estereotips, perquè m'enric una mica de mi misma i d'això, però no és la idea de que, pues, la trans hace de trans, no.
Encara hi ha la sensació, Gier, que el curt és el germà petit del cinema?
Sí, sí, totalment, i de fet no els donen els premis, i el que passa que s'està fent una campanya des de plataformes i des de diferents associacions, d'entre elles l'Acadèmia, per intentar que els cines es tornin a posar els curts abans, que això era una cosa meravellosa quan anaves al cine abans, que et posaven, a part dels anuncis, et posaven curts, i era fantàstic perquè veies uns curts fantàstics.
Està pensant, no fa tant d'això, eh?
No, bueno, fa uns anys, quan anàvem al cine, fa uns anys, ja fa com 10 o més, 15, és que passa molt ràpid el temps, no? La pandèmia també ara ens ha descomptat a tots. Però també t'he de dir una cosa, la majoria de pel·lis que aquest any han guanyat premi i estan als Goya i que tot això, o que s'han presentat a Màlaga o que estan a festivals, venen d'un curt. O sigui, Cerdita ve d'un curt. Moltes pel·lis han començat amb curt i després han de, per exemple, la de Sorogoyen de Asbestas, no, però l'anterior venia d'un curt també, que havia guanyat molts premis. O sigui, quan vas a festivals de curts al·lucines, perquè hi ha molt, molt nivell.
Ara sí, si ens centrem en el present d'Itziar Castro, hem de parlar del show homònim del seu llibre, Con el corazón por delante. Que hi veurem, Itziar, en aquest show?
Doncs és un concert poètic teatral en el que, doncs, llegeixo els meus poemes del meu llibre, Con el corazón por delante. Canto cançons pròpies, perquè hi ha cançons pròpies dintre de... He fet un parell de cançons dels meus poemes, juntament amb el Juan Antonio Simarro. Una d'elles és Caballita de mar con mal de amores, que és una cançó, doncs, que trobeu a Spotify i a YouTube, i que un percentatge dels guanys d'aquesta cançó van per la lluita contra la violència de gènere. I aquesta cançó de fons. De mil colores él la quería y la seducía, pero sus pinzas
és preciosa,
És dura, És dura, també, perquè neix d'això, de la violència de gènere, de com una cavallita de mar s'enamora d'un cangrejo, que és molt bonic, però té unes pinces,
sí,
i... I és una fàbula que té aquesta cosa de bonica i tristesa alhora, no? I bueno, i, però l'espectacle no només té això, també acabo cantant el Will Survive i altres cançons en les que doncs, hi ha també humor, hi ha cabaret. Parlo d'amor i de desamor, com en el meu llibre, però l'amor i el desamor no només és romàntic, també és a la professió, també és a l'amistat, també és a la família i sobretot a una mateixa, que al final el viatge és aquest, no? Si t'estimes a tu mateix, pots tenir unes relacions sanes amb els altres.
Un show en el que ara ens ho deies, eh? Cantes, recites i a més comptaràs amb la participació de convidats sorpresa.
Sí, sí, tinc convidats sorpresa. Tinc convidats com ho direm, eh? Vaig fer una cançó amb el Sebastián Yatra que es diu Melancólicos.
Ah, de bo, sí?
Sí, sí,
no sabia
he
això.
Guanyat un Grammy.
Oh.
Que es diu Melancólicos Anónimos. Bueno, hem fet una sèrie amb ell que era un musical que està a Netflix, que era Ser una vez pero ya no, i d'allà ha sortit una amistat i a més una col·laboració, doncs cantem junts Melancólicos Anónimos i em va demanar un dia que jo li fes uns àudios per obrir tota la seva gira i a cada concert de la seva gira obre amb la meva veu i de fet tant aquí a Barcelona a Sant Jordi com al Withing de Madrid vaig anar jo en persona a obrir el concert i després d'obrir el concert amb aquests àudios, aquesta veu hi ha la nostra cançó. Doncs jo li demano una mica el mateix. Llavors ell també m'ha fet un àudio i ell obre jo obro el seu concert, ell obre el meu. Llegeix un poema meu, bàsicament. I després també hi ha la Loles León, que també llegeix un poema meu, i més gent, i doncs aquí, a cada lloc on vaig, el proper 31 de març a l'Atrium de Viladecans i el 21 de maig a Sant Boi, doncs sempre convido a gent, doncs pot ser des de la Sílvia Marçó, que van estar a Madrid fa poc, o la Maria Isabel Díaz, que estava amb mi a vis-a-vis també, aquí a Cornellà fa uns mesos va venir en Mingo Ràfols, i una mica doncs això, companys i companyes que pugen a cantar amb mi cançons i una mica doncs això, que sigui un viatge també emocional en el que riguis, ploris, t'emocionis, una mica com el llibre, no?
Ara parlàvem del show, però quina rebuda ha tingut el llibre?
Doncs mira, és curiós perquè quan la gent el llegia, sobretot periodistes, em deien: m'ha sorprès molt, ets molt valenta. Dic, a veure, per què sóc valenta? Dic, home, perquè t'obres en canal i t'exposes aquí totalment. I sí, sóc jo el 100%, o sigui, si em vols conèixer a nivell emocional, sóc jo. Perquè, així, no sé vosaltres si heu tingut alguna vegada, heu escrit llibre, com es diu llibres, diaris?
Sí, jo escric i de fet dic sempre que m'agrada molt escriure per rellegir-ho d'aquí uns mesos i saber la tonteria que era allò que em va preocupar tant.
De fet,
no?
Si fas teràpia et diuen que escriguis
molt,
no?
Faig teràpia
doncs
també.
És molt terapèutic escriure i de fet les cançons, els poemes, els llibres, molts venen de la part terapèutica d'un mateix, no? Sobretot la poesia. Doncs jo, en comptes d'escriure un diari tota la meva vida, he escrit cançons i he escrit poemes. O sigui, jo vomito a nivell emocional en format poema, i poema curt. Per exemple, parlant tant que hem parlat abans del físic, hi ha un que és XXL. Quisiste esconderme, pero era demasiado grande. Així, tipo haiku. Petit, curt, i m'agrada molt el que no està dit. No? Igual que com a actriu m'agrada molt treballar entre línies, amb escritura exactament igual. I llavors sóc jo al 100%, sóc jo, es diu Corazón por delante perquè és això, el meu cor, el poso aquí sobre. I és curiós que m'ha dit tothom que era, ostres, que és molt valenta. És que, dius, home, no, valenta no. Valent és el que està jugant-se la vida cada dia treballant a llocs inhòspits mostrar-se vulnerable no crec que sigui valent, però sí que penso que és poc habitual.
Mostrar-se vulnerable no ho sé, però dir les coses com s'han de dir, sí, no? Et fa ser valent, no?
Sí. És que jo crec que és el que hauríem de fer. No crec que sigui valentia. Crec que és educació, bàsicament. I després això, mostrar-se vulnerable, crec que és sa. I que el que passa que tenim tanta por que ens facin mal per mostrar-nos vulnerable. Jo crec que jo sóc molt forta i la imatge que dono públicament és que sóc molt forta, molt canyera, però també sóc molt vulnerable, molt, molt sensible, i crec que sóc les dues coses precisament perquè el yin i el yang, no? Es compensen. Crec que això és el que... I mostrar-se vulnerable és el que fa poca gent, però crec que és el que hem de fer més tots, no? Millor aniria si ens siguéssim sincers i parléssim les coses, hi hauria menys bullying, menys agressions. Crec que sí, si tothom es treballés més i fes més teràpia, crec que les coses anirien molt millor.
Parlàvem del llibre que s'ha transformat en show, Con el corazón por delante, i que podrem veure el proper 31 de març a l'Atrium Teatre de Viladecans a partir de les 8 del vespre. I Itziar, abans ens comentaves que estàs preparant un curt, si et pregunto per més projectes.
Doncs estic a l'espera de que s'estreni la segona temporada de Por H por B, que és una cosa que ens ha passat una mica estranya, que era de HBO, ara l'ha comprat Sky Showtime. I estem a l'espera de que pugueu veure aquesta segona temporada, que la primera va ser molt divertida, però que aquesta segona és que és hilarious, com diuen els Yankees, no? És una cosa molt bèstia, o sigui, és... jo és que reia tant fent-la, i només dir-vos que hem anat a rodar a Benidorm i no sabeu el que va ser això. Benidorm, zona guiri, nosaltres vestides de xonis amb un Twingo amb pestanyes.
Twingo, eh?
Amb un Twingo amb pestanyes, sí, sí, jo sóc de Twingo. és que el meu Twingo té pestanyes i a més portava un donut gegant a sobre.
M'encanta.
Sí, és que clar, és tan... sí, i jo vaig vestida, que vaig amb unes extensions, unes ungles a la Rosalia, vestida... És una, sí, és una barreja molt, molt estranya entre algo molt, molt berlanga i Little Britain. O sigui, és una barreja així super surrealista. I tinc moltes ganes de veure-la i de que ho veieu, perquè és que va ser molt divertit. I esperant que Sky Showtime, ara que ha fet aquest intercanvi amb HBO, doncs veure què passa i que la pugueu veure.
Les plataformes estan ajudant al món del cinema o l'estan perjudicant?
Les plataformes estan ajudant molt a la producció audiovisual. Estan ajudant molt a la professió d'actors i actrius. Tenim molta feina gràcies a les plataformes. El món del cine... com a tal, no. O sigui, evidentment a les sales de cinema no estan ajudant, al cine sí, clar, és que... però a les sales de cinema no estan ajudant gens, no? Perquè la gent li fa més mandra. Però escolta, també de cop i volta fas una peli, per exemple jo que surto a Destino Astúries amb el Santiago Segura i omple cines. O de cop i volta Avatar omple cines, no? O sigui, que quan ens interessa bé que movem el cul. O sigui que potser el que s'ha de fer és buscar altres noves estratègies, no? Jo sóc sempre de sumar, penso que igual que el Video Killed the Radio Star, que mai va matar la ràdio ningú ni matarà la ràdio, penso que el cine tampoc pot morir d'alguna manera. El que passa que potser s'ha de reinventar d'alguna manera, igual que s'han reinventat la ràdio amb el podcast i amb altres maneres, amb altres formats. Potser és això, no? Potser és reinventar-se d'alguna manera. També hi ha moltes sales de cinema que ara estan fent espectacles, teatre, projeccions privades i s'estan reinventant. Però vaja, hem de donar gràcies a les plataformes, sobretot perquè ara hi ha molta indústria i tenim molta feina gràcies a elles.
Esperarem aquest show Con el corazón por delante el proper 31 de març, com dèiem, a l'Atrium Teatre de Viladecans a les 8 del vespre. Esperarem aquest curt, esperarem la segona temporada de la sèrie. De moment, però, ha d'aparellada, que ens ha portat tot això a la taula.
És que és meravellós. Escolteu, veniu al Sempronià,
sí, sí,
perquè porta més de 25 anys treballant aquí cada dia i fent plats meravellosos i que us sentireu com a casa.
Itziar, ho deixem aquí a l'ataque?
Va, som-hi.
Som-hi, gràcies, Itziar, un plaer de conversa.
Gràcies.